Sant Cugat assuma la iniciativa 10 de Victòria, un conjunt d'actes organitzats per reivindicar la vessant artística i educativa de la soprano Victòria dels Àngels, desapareguda ara fa 10 anys. Aquest projecte, impulsat des de la fundació local que pren el nom de l'artista, ha arrencat a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels amb l'exposició Només Victòria, una exposició que repassa a través de fotografies diversos aspectes de la vida de la soprano. Allà hi tenim amb la nostra unitat mòbil la nostra companya Eva Garrido, que està acompanyada per la presidenta de la Fundació Victòria de Los Ángeles, Elena Mora. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia, Alba. I també ens acompanya Carles Miró, el director de l'Escola Victòria dels Àngels. I amb ells farem un repàs per aquesta exposició de fotografies de la cantant. Ells seran els ulls dels oients perquè se'n puguin fer 5 cèntims i que després suposo que estan convidats a que entrin a l'escola i vinguin a veure l'exposició, oi que sí?
Sí, sí, per supost.
Per suposat. Comencem amb aquesta exposició amb fotografies de la cantant en els seus inicis, que ella de molt petiteta explica que la seva mare cantava molt, el seu pare era vedell de la Universitat de Barcelona i allà hi havia un piano i ella tocava allà. I no sé, aquesta no seria la seva primera, aquesta curiositat, aquest contacte amb la música que va tenir Victòria de Los Ángeles.
Sí, efectivament va ser així. Victòria va néixer a la Universitat de Barcelona i va tenir la sort de tenir uns espais per projectar la veu i per aprendre a cantar com cantava la seva mare, perquè la seva mare cantava molt bé. Llavors, amb 14 anys, que són aquestes fotos d'aquí, aquestes fotografies de l'inici, es pot veure quan va guanyar el concurs dels Tres Cosacos, concurs de Ràdio Barcelona, i que això va ser la va donar l'oportunitat de cantar la Bohème al Teatre Victòria, precisament.
Efectivament, aquests inicis tan inusuals, no?, de presentar-se a un concurs i guanyar-lo també després de la Guerra Civil, aquests inicis que entra al Teatre del Liceu a estudiar al Conservatori i allà es troba amb Mercè Plantada. Com deuria ser aquell moment en què descobreixen el talent de la Victòria de Los Ángeles?
Suposo que és sorprendent, perquè va finalitzar els seus estudis en molt poc temps, va fer la carrera de cant en la meitat de temps i va ser pues, una nena privilegiada, era un geni de la veu que tenim aquí a casa nostra, i va ser sorprenent la formació i la capacitat musical de la Victòria, que va ser un músic complet.
I allà també es va trobar, entre els seus mentors i professors, Dolors Frau i Graciano Tarragó, no? Suposo que de quina manera va influenciar a Victòria dins d'aquesta carrera artística que acabava de començar, perquè tot just era un estudiant, aquests dos mestres de la música.
Dos mestres de la música i també Napoleone Novazzi, que també va ser professor de la Victòria, i Tarragó, que va influenciar molt a la Victòria, que per això la Victòria sempre agafava la guitarra després dels concerts i cantava amb la seva guitarra, perquè va estudiar cant, piano i guitarra amb Tarragó.
Anem, Elena, comencem per aquestes fotografies. La dels inicis, veiem una Victòria de Los Ángeles molt joveneta. Quina edat hauria de tenir aquí?
14 anys aquí al concurs dels Tres Cosacos, i després aquesta foto és del debut de Victòria l'any 46 al Palau de la Música Catalana.
I parlem també d'aquest concurs, que és peculiar perquè ella va cantar una cançó que després seria un personatge que l'acompanyaria i que ella estimaria molt, que seria la Mimí.
Sí, era el seu, o un dels seus personatges predilectes, la Mimí de la Bohème, potser perquè tractava d'un personatge d'una dona, d'una noieta senzilla, enamorada de la vida. I de fet, les últimes paraules de la Victòria van ser recordar-vos, no oblidar-vos de que jo sempre fui Mimí.
I que ella parlava que quan estàs damunt l'escenari i ja no estàs pensant en que ets Victòria de Los Ángeles, sinó que ja estàs creient que ets Mimí, és que el personatge està fet per tu.
Sí, sí, ella se lo creía firmemente, se creía firmemente en los personajes, hasta el momento que ella contaba una anécdota cuando cantó Werther, por ejemplo, con Alfredo Kraus, que no podía ver salir Alfredo porque era verlo salir del escenario y ella ponerse a llorar porque Alfredo era Werther.
L'any 1949 debuta a l'Escala de Milà i a partir d'aquí, doncs, la Victòria ja, debut internacional. Venem, anem, aquests personatges que estàvem comentant, no? De les més importants òperes, també un altre personatge important, Madame Butterfly.
Madame Butterfly, Manon, Violeta de la Traviata, aquí tenim també la Mimí de la Bohème, Santuzza de Cavalleria Rusticana, tenim l'Elisabeth del Tannhäuser, l'Elisabeth del Tannhäuser, que Victòria va ser, és a dia d'avui, l'única dona espanyola que ha anat al Festival de Bayreuth. Després tenim Don Anna, de Don Giovanni, aquesta producció en Karajan. Bueno, Victòria va ser una cantant amb una carrera molt extensa, 50 anys de carrera, molts anys dedicats a l'òpera, i va ser durant 10 anys prima dona del Metropolitan de Nova York. Això és, bueno, és gairebé impossible, una carrera tan extensa amb una cantant.
Parlem precisament d'aquesta vida que duia a Nova York, perquè molts deien que era com la seva segona casa, i perquè l'any 50 s'incorpora a la llista d'artistes de Sol Orok, que podríem dir, doncs, que era un caçatalents, que va veure en Victòria de Los Ángeles una dona a posar la seva cartera d'artistes.
Sí, sí, Victòria va viure al Metropolitan en una època que eren Victòria de Los Ángeles, Renata Tebaldi, Maria Callas, eren les tres primes dones del Metropolitan de Nova York, i Sol Orok va tenir l'ull de veure en la Victòria l'artista que era.
I a part també de cantar al Metropolitan, Victòria de Los Ángeles explicava que també va ser molt important per la seva carrera cantar amb el grup Ars Musicae.
Sí, això va ser el començament. Victòria va començar amb un grup de música antiga que va ser un dels grups més importants a nivell europeu i que va estar aquí, a Barcelona, que va formar Higini Anglès i el senyor Lamagna. El senyor Lamagna va ser el mentor de la Victòria, i Victòria va començar en Ars Musicae tocant la flauta, no cantant.
I no tocant la guitarra, sinó la flauta.
La flauta. Sí, sí, després va cantar, evidentment, però volíem primer tenir una formació completa de músic.
Parlem una mica de Victòria, perquè de les grans cantants popularment se'n diuen sopranos, sopranos, la soprano aquí, la soprano... Però Victòria dels Àngels no era una soprano, sinó una soprano spinto, perquè els oients ho entenguin. Què és una soprano spinto?
Bueno, la característica de Victòria és que és una soprano, però és una soprano en uns mitjos molt, molt potents. Sí, és que té el registre molt alt, però té el gruix de la Victòria és el ton mig, que és molt potent, i el color de la veu, que és cristal·lina, és d'una puresa increïble, la veu de la Victòria.
També parlaven d'aquesta gran expressivitat de la seva veu.
Sí, era una dona que deien que podia cantar la Manon amb un somriure. Que això és molt difícil, cantar amb un somriure.
L'any 2011, 5 anys després de la seva mort, es va fer un documental en el qual surts, t'hem vist, Helena, i on comences dient que no va ser fins la troballa dels objectes personals de Victòria de Los Ángeles que no es va reconèixer la magnitud de la cantant. Comença el reportatge amb uns baúls que aneu obrint i aneu traient fotografies, vestits i, sobretot, pel·lícules i cintes.
Sí, pel·lícules i cintes que va gravar ella mateixa. De fet, aquest documental, la major part de les imatges es va gravar la mateixa Victòria. Victòria vivia a Nova York, tenia al seu abast una sèrie de tecnologia que aquí encara a Espanya no havia arribat, i ella volia filmar i volia ensenyar a casa tot això que ella va veure a Nova York i va veure arrere de tot el món, i va fer aquestes gravacions per portar-les a casa.
Efectivament, arreu del món, a Estats Units, a Anglaterra, perquè als Estats Units se'l va recórrer de cap a peus amb com un 100 recitals que va fer per tot Nord-Amèrica i també a Anglaterra, i en aquestes gravacions i aquestes cintes ella ho grava perquè després la gent ho pugui gaudir.
Sí, sí, sobretot per casa seva, per mostrar a casa seva als seus pares el que ella ha viscut, el que havia viscut. I després no solament a Amèrica, és que Victòria va ser molt famosa a Japó, a Sud-àfrica, inclús a Moscou, a Rússia. Va ser una cantant universal, va ser una cantant que va recórrer el món 3 vegades, es pot dir.
A mi em fa gràcia aquesta vessant perquè dic Victòria de Los Ángeles, cantant i cineasta.
Sí.
Vaig pensar.
Una miqueta sí, una miqueta sí, aficionada.
Seguim parlant dels personatges que ens els has explicat molt bé i ara les seves mans, aquí portem tres fotografies amb un títol, les seves mans, i parlaves d'aquesta virtuositat també amb la guitarra i el piano, però també la veiem fent ganxet.
Sí, Victòria era l'antidiva. Això de les divas, bueno, Victòria era tot el contrari. Victòria, quan anava de gira, ella no anava de festes, ella es quedava a l'habitació o al vagó del tren i feia crochet, feia ganxet.
Que també deien, no, que a les llargues gires molts dels vestits se'ls cosia, s'enduia les teles i se'ls feia ella mateixa.
Ella es feia els vestits, ella es tallava el cabell, ella es feia tot.
I la guitarra també, com veiem aquí, que agafava després de cada concert, i el piano la veiem aquí tocant.
Sí, era típic als visos dels concerts que la Victòria agafés la seva guitarra, i després la del piano també és una característica de la Victòria que no és normal com soprano, que ella no tenia un coach. Ella es preparava als concerts, ella mateixa ensenyava amb ella tocant el piano.
Seguim doncs amb aquestes fotografies. Tenacitat. I veiem a la Victòria aquí, treballant, estudiant.
Victòria, evidentment, tenia un don, però aquest don no serveix de res si no tens una tenacitat, si no tens un estudi profund de la teva professió. I Victòria era molt, molt exigent, era una persona que treballava molt. De fet, no es pot fer això que va fer ella de està en un mes cantar tres rols diferents d'òpera un dia darrere de l'altre. Això no es pot fer si no tens una tenacitat i no tens una preocupació per ser excel·lent en la teva professió.
I a sobre, a més, amb això que explicàvem, que a sobre no tenia el coach que l'ajudés, tota ella sola, i a sobre també que ho feia. Seguim amb reconeixement. Veiem aquí a Victòria de Los Ángeles en aquest concert que va fer l'any 92, si no m'equivoco, una mica per reconciliar-se amb el Gran Teatre del Liceu, si no m'equivoco.
Bueno, aquest concert va ser 25 anys després de la seva ausència al Liceu. Això va ser un retrobament amb el seu públic de Barcelona. Va ser la Victòria, no és, el problema va ser amb el mànager de la Victòria, el director del Liceu en aquella època, però bueno, les entitats estan dirigides per persones, les persones canvien, i això, mira, va passar, i ella estava molt contenta de tornar una altra vegada a el que ella considerava casa seva.
I després aquell gran disgust amb l'incendi del Liceu, una casa que va quedar feta cendra.
Sí, ella també va participar en el concert per la reconstrucció del Liceu al 93 i, bueno, i va ser, ella es va sentir sempre com a casa seva i, bueno, circumstàncies de la vida. També va ser una època, aquests 25 anys, que molt d'aquests anys Victòria treballava a Nova York, con lo qual era incompatible estar aquí a Barcelona també.
Una altra fotografia de reconeixement, aquí amb Maragall, amb el president, expresident Maragall.
Sí, això és el dia que la van nombrar doctor honoris causa de la Universitat de Barcelona. Pots imaginar el que va ser per la Victòria, tornar a casa seva, a casa que el seu pare era el bedell de la universitat i que la seva mare netejava la universitat, i tornar a posar els peus on la seva mare netejava i com honoris causa. Per això va ser com, no sé, com la Cenerentola, un poc.
Gran emoció, doncs, que a casa teva et fagin un reconeixement, un lloc on t'has criat i on t'has vist créixer. I l'altra fotografia, doncs, amb un CD, que com que és en blanc i negre no sabem doncs de quin material és, si ens ho pots dir tu, Helena.
És el disc d'or de la EMI per la gravació de la Bohème, que es van vendre 5 milions de còpies en aquesta època, ara no ho sé les còpies, però a dia d'avui és la versió més venuda encara de la Bohème.
Seguim amb aquesta exposició que ja estem acabant, ens queden unes quantes fotografies, però ens queden tres temes. El seu públic, la veiem aquí rebent flors, també rebent ovació a l'arribada d'una ciutat, suposo, deu ser a la... Buenos Aires.
Sí, mira, aquesta primera foto de les fotos és una gira a Tòquio, Després aquesta segona és a l'aeroport de Buenos Aires, que ella tenia centenars de persones, quan arribava a Buenos Aires havia centenars de persones que esperaven la seva arribada a l'aeroport. I tenim crítiques ara que estem a l'Arxiu Nacional de Catalunya, estem classificant totes les crítiques dels concerts, de, per exemple, a Sud-àfrica, quan Victoria cantava a Sud-àfrica, la gent feia nits, 6 nits, per comprar les entrades per al concert de la Victoria.
Impressionant, i a més, amb aquests cartells que veiem que li diuen Brava Victoria.
Sí, Brava Victoria. Mira, precisament aquest cartell va ser el motiu del títol del documental.
Que també es diu Brava Victoria.
Sí, sí. I de fet, aquesta gent que veus aquí han fet una associació que es diu Sus Argentinos, que és com ella es anomenava, es deia així, i aquests argentinos han sponsoritzat aquesta exposició.
I l'han vingut a veure ja algú? Si ha passat per aquí?
Si ha passat 2 persones que han vingut de Buenos Aires.
Seguim amb l'exposició La seva passió. La veiem aquí amb el seu fill, la veiem aquí, si no m'equivoco, fent de mestra, perquè després de ser la gran cantant, toca també compartir els teus coneixements amb els futurs cantants d'òpera.
Era, com dèiem aquí, és la seva passió va ser el lead, a més de l'òpera, perquè quan ella va ser mare, aquí tenim les fotos amb els seus 2 fills, quan ella va ser mare va deixar el món de l'òpera perquè no podia estar tanta estona fora de casa, i el lead va ser, també des dels començaments, va ser una de les seves passions, i la seva passió com mestra, que Victoria tenia passió, de fet, el fet de que aquesta escola es diu Victoria dels Àngels, va ser el motiu de que ella va decidir venir a Sant Cugat a viure, perquè volia fer coses amb aquesta escola. Li va fer moltíssima il·lusió i no es va equivocar, perquè aquesta escola té una energia positiva que és, bueno...
Carles, director de l'escola, Victoria de los Ángeles deia als seus alumnes que llegissin poesia perquè havia de transmetre al seu públic, no? Els hi havia d'arribar al cor allò que el dia que estiguessin damunt l'escenari els hi havia d'arribar l'ànima el que estiguessin cantant.
Clar, perquè, diguéssim, tal com cantava la Victoria, l'art que tenia la Victoria era un art, com ja has pogut comprovar, total, en el sentit de que era una persona totalment completa, un artista complet al 100%, i la poesia forma part de qualsevol procés artístic. Poesia és, i la música van íntimament lligades. I aleshores, a les emocions, moltes vegades, quan es treballa només tècnica, això ni a nivell... cantem o toquem només a nivell tècnic, entenem que ens falta alguna cosa. Allò que ens falta és la poesia d'allò que estem fent.
Acaba de començar aquest any on li feu el reconeixement a la cantant. Aquest curs suposo que els alumnes treballaran la seva figura. Els més grans els deu sonar quina és l'aportació que ha fet al món de la música, però els més petits segur que pensen qui és Victoria dels Àngels? Jo vaig a l'escola Victoria dels Àngels, però em falta saber qui és.
Sí, la Victoria, o sigui, en ell... El personatge en ell mateix és força conegut. Vull dir que no és un personatge que aquí dintre sigui desconegut, perquè tots en parlem sempre, constantment, durant aquests 10 anys, diguéssim, des de la mort, i abans, prèviament, doncs, d'aquesta escola sempre ha tingut molt present la Victoria. És clar que durant aquest curs especialment, perquè fa aquests 10 anys, el que volem és elements de la Victoria, elements com la seva veu, com la seva personalitat, el seu caràcter, la seva humanitat, els seus personatges, o sigui, tot el que envolta, tot el que ha dit l'Helena, que és, en el fons és tota la Victoria, doncs tot el que és la Victoria entri i s'impregni. Tampoc volem que fem monogràfics, sinó que volem és que es visqui la Victoria d'una manera natural, que crec que és com ella, vol que se la recordi d'una manera natural, que entri en els nanos, que entri en les famílies, que entri en els amics, que hi sigui present. Clar, aquestes fotos, si tu les mires, en el fons, és que ja ho veus, vull dir, la seva mirada, la seva presència, és que ja hi és, ja hi és. Quan les traguem, trobarem a faltar segurament aquestes fotos, però sabrem que hi és. La Victoria sempre hi ha estigut en aquesta escola, d'una manera o d'una altra.
La seva filosofia, sobretot de mestre, ha quedat impregnada, doncs, a l'escola.
Sí, de mestra, de mare, d'artista amb talent, de treballadora, de tots els valors que envolten Victoria estan en l'escola. Nosaltres transmetem valors i donem, diguéssim, sortida a les necessitats artístiques o educatives dels alumnes, però sempre hem de tenir en compte que és total la nostra feina, que és molt global. L'escola de música no només ensenya música, ensenya valors a l'entorn de la persona i potencia aquests valors. La Victòria és ideal. No podríem trobar segurament un personatge que ens anés millor per, no, per inculcar tots aquests seus valors en els nostres alumnes.
Helena, parlaves abans que la Victòria vivia en un món on hi havia grans estrelles, van sortir en aquella mateixa època, per exemple, Maria Callas. Com era treballar en un món on hi havia aquestes estrelles, aquestes sopranos, primadones que deies, i ella s'apartava tant, no, d'aquesta figura de diva. I al final, no sé, potser si la sombra de Maria Callas va potser una mica tapar la figura de Victòria de Los Ángeles.
No. Victòria va tenir la sort de viure una època dorada per la lírica, penso. Però Victòria va tenir, estem molt, molt orgullosos de que la Victòria va ser molt estimada, però molt estimada per tots els seus companys. I quan dic tots, dic tots. O sigui, Victòria és una persona estimadíssima, és una persona que ha demostrat que amb la seva humanitat i amb la seva ètica es pot arribar molt lluny, i això ha estat molt valorat, a més de que ha sigut un referent i ha tingut una manera de ser cantant i de ser músic que ha sigut un exemple per noves generacions. I a dia d'avui tenim personatges com Plácido Domingo, Bárbara Hendrix.
Helena, ens hem d'acomiadar. Em diuen que ens hem d'acomiadar i ens estaríem estona i estona parlant de Victòria de Los Ángeles. Moltíssimes gràcies, Helena Mora, Carles Miró, per haver-nos atès aquest matí i haver-nos acompanyat durant aquesta exposició. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Déu-n'hi-do, Eva, pels qui no coneguessin qui era Victòria de Los Ángeles, ha quedat claríssima la figura d'aquesta gran artista que d'alguna manera es fa homenatge des d'aquí de Sant Cugat.
Alba, ja has vist que encara ens ha quedat una mica per repassar totes les activitats que els santcugatencs, doncs, podran veure a l'agenda.
Fins ara, Eva.